A aquesta hora de la tarda saludem el Manel Carbonell. Bona tarda.
Bona tarda.
Ell és gerent d'EgipCat, l'agrupació d'entitats pel desenvolupament del poble gitano dels Països Catalans. I saludem la Maria Rubio, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Presidenta de l'Associació Intercultural, ho dic bé, Naqueramos?
Sí, molt bé.
I membre de la directiva de la Unió Romaní. De què volem parlar? L'altre dia llegíem a Twitter un tema que ens va interessar i que té a veure amb el món gitano. Comencem amb un acudit, va.
Llega un gitano a casa y dice, a ver, ¿dónde está el churumel? ¿Dónde está el niño? A ver, el Richard, ¿dónde está? Está el Richard ahí jugando. Está. ¿Qué pasa, papá? Oye, que vengo a hablar con la maestra, con la profesora, con la paya, y me dice que va muy malamente la matemática. Así que te voy a hacer un repaso a ver si a ver cómo va la cosa. Total, que el niño acojonado dice, sí, sí, venga, padre, dime, pregúntame lo que quieras, papá. Venga, a ver, 4x4, ¿qué es? Y dice, 4x4, un todoterreno.
Doncs això que acabem de sentir se suposa que és un acudit d'un humorista que va explicar a televisió d'una cadena d'àmbit estatal amb molta audiència. L'objectiu, ja ho sabeu, era fer riure, però potser no fa tanta gràcia.
No, perquè menys un minut es deixen ara com a mínim, com qui no vol la cosa, tres estereotips sobre la raça gitana. Una, els gitanos tenen problemes d'escolarització. Dos, els gitanos són incultes. I tres, els gitanos són lladres.
Algú pot pensar que no n'hi ha per tant, que és una broma, però el cert és que tots aquests estereotips que s'associen a l'ètnia gitana potser no són cosa de broma, tenen conseqüències bastant negatives. En volem parlar amb les persones que us hem presentat abans, amb la Maria Rubio i el Manel Carbonell. Primeres reaccions des de la banda, Maria Rubio, quan sents o sentiu com a gitanos un acudit així, què us arriba?
Pues imagina't, no?, el que pot arribar en aquest moment. I sobretot, precisament, amb aquest que hem escoltat, me'n recordo molt bé que va sortir a una pel·lícula animada de nens.
Sí.
I en aquella època, bueno, quan van anar a escola, jo treballava directament a una escola, i imagina't el dia següent, quan els nens arribaven a escola i feien la brometa amb la resta de companys, no? Mm-hmm. Com se sent un noi gitano, una noia gitana que arriba a escola i que tothom lo pren en broma, no?, per cul, precisament per això, no?, més que tot per dir-li que és tonto, mm-hmm, no?, i que no sap la resposta. Ah, llavors, clar, estem parlant de nens, estem parlant de, no?, i d'escola.
Mm-hmm.
I és complicat, és complicat.
Sí, sí. Manel?
Bueno, és l'acudit fàcil. És un acudit, pues, que no es trenca molt el cap per poder-ho fer, són frases fetes, no? Però sempre es fa l'acudit cap a lo que, com ha dit la meva companya, la Maria Rubio, sempre es fa l'acudit aquest de que el gitano és incult, que el gitano és lladre, que el gitano, pues, no sap de cultura general, no? I aleshores, clar, aquest acudit tan fàcil el que fa és desprestigiar i no treure's a l'estereotip que durant molts anys, i molts anys, portem treballant pel bé, diguéssim, de la població cap al món social.
I això dels estereotips no és cosa de broma, eh? Falsedats que desinformen tenen conseqüències com aquesta. En nombroses enquestes i estudis, els gitanos apareixen com el grup social més rebutjat i alhora més desconegut pel que fa a la seva realitat. Diríeu que al segle XXI, 2020... Som al 2020,
sí.
No? Jo em despisto, eh? Som al 2020. Vivim en una societat gitanofòbica, diríeu?
A veure, lo del gitanofòbia és veritat que existeix. Però hi ha tipus de racisme i hi ha tipus de gitanofòbia. Hi ha el racisme o la gitanofòbia latent que es veu, que tu truques, o una persona gitana truca per llogar una vivenda i li diuen que sí, que està per llogar, uh-huh, i quan va i veu l'aspecte diuen que ja està llogada. Uh-huh. Això és el uh-huh, gitanofòbia que es veu. Però hi ha un altre tipus de gitanofòbia que no es veu i ajudaria, creiem nosaltres, com a EgipCat, a trencar aquests estereotips i a trencar aquesta gitanofòbia que existeix latent al carrer, no? I si em permeteu...
Sí, sí, tant.
Per exemple, aquí a Catalunya, d'acord? Si tu mires l'Estatut d'Autonomia, a l'article 42, apartat 7, que fica, els poders públics també han de garantir el reconeixement de la cultura del poble gitano, així com salvaguardar la realitat històrica d'aquest poble.
Uh-huh.
La meva pregunta que ara llanço aquí.
I tant.
Per normalitzar que les persones d'ètnia gitana hi participin
en debats de premsa, de televisió, però no solament per parlar de gitanos, perquè hi ha l'estereotip que els gitanos només poden parlar de gitanos.
De lo seu.
D'acord? Aleshores, què passa? Que et conviden a un 8 d'abril, et conviden amb, aquest, amb un programa com aquest, que estem molt contents de vindre i seguirem venint quan ens ho demaneu, però només parlem de gitanos. I quan ara hi ha gent que és advocat, gent que és metge, persones que tenen carreres, que podrien parlar de cultura general. Per mi això és una gitanofòbia invisible, que no es fa amb mala fe, compte, però es fa pel... Jo dic gitanofòbia despistada, no? Que dir, ostres, només els cridem per parlar d'ells. I això hi ha una pregunta, no? En quants mitjans de comunicació, sigui d'aquesta casa, sigui de TV3, hi ha persones tertulianes?
Ja t'ho diré, no, o sigui, ja no cal que acabis. Diria que zero.
Zero? Escolta'm, compte, no? Amb això, però atendiré una altra, va. Anirem a l'anàlisi més, més, més profund. Els premis de la música catalana. No, l'enderroc, em sembla que és. No? Premis de la música catalana. No hi ha cap, menció com a premi a la rumba gitana o al cantant de flamenc en català. Hi ha de jazz, hi ha de música clàssica, que perfecta, que ens sembla perfecta. Però i la rumba catalana? No hi ha cap menció de dir el millor grup o el millor disc de rumba catalana o de flamenc en català? Tampoc. I aquí ens sentim excluïts. I és una cosa que ajudaria que, aquest, que aquesta gitanofòbia que hi ha al carrer, quan tu participes igual com la resta de persones majoritàries, de, vale? Pues t'ajuden a sensibilitzar això. No és una crítica, eh? És una crítica constructiva per anar-ho canviant. Però te'n diré una altra. La festa major de la Mercè. Quantes persones gitanes han fet el pregó? Cap. T'han tingut en Paret, t'han tingut en Moncho. Tenim gent reconeguda pel tema social. El meu avi, en Pau Descansi, a Juan de Dios Ramírez Heredia, que ha sigut Creu de Sant Jordi, com el meu avi, Creu de Sant Jordi, medalla de Barcelona. No s'ha fet mai. I llavors, la festa major de Barcelona és a tothom. I si tothom volem que se sentin representats, no solament amb els grups de rumba que han tocat, i estem molt contents, i que segueixin, no? Però donem participació i donem a l'altaveu perquè es normalitzi, perquè si des dels mitjans de comunicació, si des de la premsa es normalitza, ja no parlem ja de polítiques, ni parlaments, ni històries, no? Que també ens fa falta, eh? No parlem d'això, no? Però si parlem d'una normalització com la música, escolta'm, això ajudaria a que la gitanofòbia que hi ha al carrer, no? La que es veu, també quedaria erradicada, perquè seria una cosa que ho tindrien normalitzat.
Suposo que estàs bastant d'acord, anaves fent que sí amb el cap, Maria.
I tant. Res més que afegir.
No, jo anava a afegir que, per exemple, aquesta gitanofòbia despistada, i a vegades potser molt latent, en els mitjans de comunicació la veiem amb notícies escrites, que vosaltres deveu tenir la, la mirada més sensible i a la majoria se'ns escapen. Quan diu una notícia tots... perdona, llegeixo aquí. Un home gitano atraca un banc. Però mai llegim un home blanc a trecar un banc.
Totalment.
És una cosa que veiem sovint.
Totalment. És més, nosaltres, des de la Unió Romaní, cada any editamos també el manual ético para periodistas, ¿vale? Contra el racismo. Y prácticamente lo que hacemos es coger todas las noticias del año en curso y hacer una valoración entre positivas, negativas o neutras. Y desgraciadamente son muchas más las negativas que no las positivas ni las neutras, ¿no? Entendemos que está la prensa, el amarillismo de la prensa, también el sensacionalismo, la necesidad de captar la atención del lector, pero es muy triste que en el 2020, que estamos siglo XXI, compañero, que todavía se siga jugando de esa manera, con esa poca sensibilidad sobre un colectivo que, como bien has dicho, somos el grupo social más rechazado a día de hoy, ¿no? Y a nivel histórico. Entonces, claro, cuando hablamos de esta situación y hablamos de este antigitanismo, lo más triste es esa normalización y esa aceptación tras la cual se llega incluso a hacer broma, ¿no? Como empezaba la entrevista, eso es lo trágico, ¿no? Esa normalización de ese antigitanismo y esa justificación.
Últimament han sortit arran del que va passar als Estats Units amb George Floyd i altres casos de maltractaments policials moltes persones al carrer per defensar el Black Lives Matter. Suposo que quan veieu coses d'aquestes i penseu en la situació que viviu vosaltres aquí majoritàriament, perquè fèiem de la gitanofòbia, deveu pensar, escolta, què està passant? O sigui, què és aquesta hipocresia de mirar cap enfora quan en realitat no ens atrevim a mirar cap a nosaltres mateixos, no?
Perquè és més fàcil.
és més fàcil mirar sempre els de fora que mirar els problemes de casa teva. Si tothom o tots ens miréssim els problemes que tenim cadascú a casa nostra, crec que tindríem una vida millor i un món millor, perquè jo crec que bueno, aquesta vida està per compartir, i el que no ho entengui així és que s'ha equivocat. O sigui, aquí no hi ha paios i gitanos, tots són persones. Nosaltres, EgipCat, una entitat totalment intercultural, però nosaltres no tractem a gitanos o no gitanos, tractem a persones, no? I aleshores que tu vegis que les persones d'aquí se sensibilitzen amb un acte brutal de violència policial, evidentment que sí, que tens que estar-hi, però també tens que mirar una mica casa teva, com la tens, evidentment, i jo crec que veient aquests casos que ha hagut i la sensibilització, que està molt bé, i apostem per aquesta sensibilització de contra el racisme, però també doncs, que es miri una mica cap a casa i mirem també doncs, totes les circumstàncies que gràcies a Déu aquí no passa tot això, tant no passa, i estem contents d'això, no? Però també mirem una mica a casa nostra.
Si me permites, sí, recientemente, sobre todo a razón de esta pregunta, hubo un programa de un medio, de un canal de televisión, en Telecinco precisamente, un programa de la mañana, en el cual por parte de la presentadora se llegó incluso a justificar el asesinato de un hombre gitano que estaba cogiendo unas habas, ¿vale?, que sobresalían de una verja del dueño de una finca. Este hombre, el dueño de la finca, ya se ve que ya era la segunda o la tercera vez que este hombre gitano pasaba por allí y cogía habas, que ni siquiera entraba dentro de la finca, sino eran las que sobresalían por fuera de la valla. Y lo esperó, escondido tras un árbol, le disparó en el pecho y lo mató.
Bueno, es que encara que hagués entrat a robar, ¿eh?
Vull dir que... Y esto fue hace 2 meses, sí. ¿Vale? Uh-huh. Justamente cuando sucedió también lo del Floyd. Uh-huh. Entonces, claro, te encuentras con que incluso en aquel programa de televisión se llega hasta intentar justificar el hecho. Ante una situación así, eso es lo que decíamos, ¿no? Esa normalización y esa justificación del antigitanismo es brutal. Mm-hmm. Es brutal y da miedo.
Podríem estar moltíssimes hores parlant dels tòpics, dels gitanos són tots iguals, els gitanos són gent bruta, els gitanos són nòmades, no tenen estudis, els tinc tots aquí, no els agrada ni volen treballar, i després les estadístiques ho tiren tot per terra, són masclistes, etc. Però jo em pregunto, més enllà d'això, perquè la ràdio sap greu a vegades tenir poc temps, però tot el que es pot fer des de fora ha d'anar també lligat amb el que pot fer la pròpia comunitat gitana. Què pot fer la comunitat gitana? O quin marge d'acció necessita o li falta, li manca a la comunitat gitana per involucrar, no sé si més, a la resta de la societat? O què pot fer també des de dintre?
Has dado en el clavo. Precisamente ese trabajo con que se tiene que hacer es con la comunidad no gitana, ¿no? Porque los que están sufriendo y los que están infectados, y permitirme la comparación, los que están infectados con el virus del antigitanismo es precisamente los no gitanos. Entonces, claro, con quien se tiene que trabajar directamente es con la sociedad mayoritaria y con la sociedad que sufre esta enfermedad, porque yo totalmente lo considero una enfermedad, ¿no? Una enfermedad sociológica que no se ha sido capaz de atajar ni de contrarrestar. Esta cepa de este virus ha ido mutando a lo largo de la historia y nos podemos encontrar con la primera cepa en el sentido del antigitanismo religioso, ¿no? En la época, pues, de la Ilustración, el siglo de la Ilustración, y cuando todo se achaca a la religión. Y en aquel momento los gitanos, pues, éramos hechiceros o brujos. A posteriori nos encontramos con la cepa de la ciencia, ¿no? Durante la Segunda y Primera Guerra Mundial nos encontramos con la situación de que somos una raza inferior y que estamos contaminando al resto de la población. Y actualmente, y para mí también una de las más peligrosas, es la cultural, ¿vale? Es en la que todo se justifica a través de la cultura. Es que vuestra cultura es machista. Cuando, perdonadme compañeros, pero no estamos liderando el ranking de maltrato ni de mujeres que mueren asesinadas a manos de sus maridos ni de sus parejas. Entonces, claro, culpabilizar a todo un grupo, a todo un pueblo, simplemente por un supuesto imaginario colectivo de un machismo, un patriarcado que afecta a toda la sociedad en general, a nivel universal, es muy trágico, ¿no? Cuando a través de la cultura intentamos justificar.
Manel, per tancar.
No, bueno, a veure, estic amb Maria, no? Però és el que parlàvem, no? Està xant de machisme. I us explicaré una anècdota perquè ho entengueu, no?
quan es manava, qui manava, que era un dictador, i les dones per treballar tenien que demanar permís a l'home, si no, sí, no podien treballar, les dones gitanes, a l'any 60, a l'any 70, agafaven un vaixell i s'anaven cap a fer les Amèriques, a Brasil, a Uruguai i a Argentina. De vegades anaven amb tota la família, però de vegades anaven soles. I s'estiraven 2 mesos soles. Venien i després venien cap a casa amb l'objectiu de donar l'entrada per una vivenda. O sigui, quan ens parlen de feminisme, jo m'enric perquè dic, vosaltres teníeu que demanar, inclús per obrir una castilla al bar, i els gitanos no els hi demanaven el permís, i anaven i ho feien. O sigui, que tots aquests mites... Mira, nosaltres el dia 23 fem una formació online que es diu Violència de Gènere. Ah, no, violència... Gitanos contra la violència de gènere. Mm. Gitanos i gitanes contra la violència de gènere. O sigui que, a vegades, des de fora, per la pròpia inconsciència de conèixer la cultura gitana, es pot parlar. I aleshores, és clar, això és gratuït.
Sí.
Quan es parla del gitano és gratuït. Es
pot gratuït parlar de, és la paraula, sí, sí.
Quan, de qualsevol ètnia, de qualsevol raça, que hi ha la gent que hi ha repercussions. Però quan es parla del poble gitano sembla que sigui gratuït, sembla que sigui una barra lliure. I jo, que sempre doncs, miro per casa, miro per Catalunya, dic... No pot ser. Tenim que tindre canals de participació, tenim que tindre la normalització amb els mitjans de comunicació, perquè si no, també estem incomplint l'Estatut. No preservarem la cultura, perquè s'ha fet una llei antigitanisme al Parlament, però bé d'aquest article. I aleshores, si volem salvaguardar la cultura i la història del poble gitano que portem 605 anys aquí a Catalunya, ostres, coneixem-se.
Però estaria bé que la majoria d'articles que hi ha a les Constitucions s'apliquessin, com el de tenir una...
Com un dret a la vivenda, per exemple.
Sí, un dret a la vivenda.
No, jo, escolta, amb la Constitució, vale, però jo en guio per l'Estatut.
Sí, sí, sí. Escolta'm, un plaer, de veritat, parlar amb vosaltres. El Manuel Carbonell, gerent d'Egipcat, l'agrupació d'entitats pel desenvolupament del poble gitano dels Països Catalans, i la Maria Rubio, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Presidenta de l'Associació Intercultural Naqueramos i membre de la directiva de la Unió Romaní. N'hem d'aprendre molt. Seguim-los, llegim-los, estudiem-ho i seguim parlant-ne. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.